produir, editar i presentar per Gabriel Fleta.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. El jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem ha decidit mantenir les euroordres contra Carles Puigdemont i Toni Comín malgrat la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Oriol Junqueras, que es reconeix la immunitat com a eurodiputats. Per salvar aquesta situació, Llarena ha demanat al Parlament Europeu que els hi aixequi aquesta protecció, que els coneix com a suplicatori. La decisió de Llarena arriba 3 dies abans del primer ple de l'Eurocambra d'aquest any, dilluns 13 a Estrasburg, al qual Puigdemont i Comín podran assistir com a eurodiputats de ple dret. Tots dos disposen ja de l'acreditació definitiva com a tals. Més temes. Avui fa just una setmana que es va rebentar a l'alçada de l'ampolla la canonada principal que porta aigua de l'Ebre a Tarragona. A part de la finca afectada, també va provocar danys en vehicles, al mobiliari urbà i a la via pública i va obligar els ajuntaments a activar recursos propis per garantir el subministrament de l'aigua. Tal com va anunciar el Consorci d'Aigües de Tarragona, avui investigadors han examinat in situ la canonada per determinar les causes del trencament. Susana Casas, Canal Terres de l'Ebre.
Los investigadors de l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, s'han desplaçat aquest divendres a les instal·lacions del CAT a l'Ampolla per examinar in situ el tram afectat de la canonada del mini transbassament de l'Ebre a Tarragona, traslladat des del lloc on va rebentar ara fa una setmana l'Ampolla. Els experts han arribat des de Madrid per revisar i determinar la causa del trencament. Descartat d'entrada un sabotatge o fuites, des del CAT es creu que la ruptura es va originar per un col·lapse estructural de la canonada, fruit del fenomen de carbonatació del formigó. El CAT també avançarà el projecte per radiografiar els 75 quilòmetres de la canonada principal amb un cost d'entre 5 i 6 milions d'euros i a càrrec d'una empresa especialitzada nord-americana. Una actuació que s'emmarca en el conveni que preveu que la Generalitat destini 18 milions d'euros per millorar el servei d'abastament d'aigua i que inclou 11 projectes. La inversió total amb aportació del CAT suma més de 36 milions d'euros.
I acabarem anant al Ripollès perquè Reempresa evita el tancament de 24 negocis. Abril Chinchilla, Televisió del Ripollès.
L'Arepa és un dels 5 negocis ripollesos que ha nascut durant el 2019. Ha estat gràcies a l'assessorament del Centre de Reempresa de Catalunya al mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses del país. L'Arepa és un establiment de restauració de Ripoll dedicat a la cuina de Venezuela. El regenta en Carlos José Hernández.
Quería hacer una cosa para mí, quería trabajar para mí, quería enseñar un poco de mi cultura también. Y bueno, mira, bien, muy contento, la verdad.
Reempresa ha evitat el tancament de negocis a la comarca des del 2011, any que aquest mercat es va posar en marxa arreu de Catalunya. També s'ha esquivat la destrucció de 68 llocs de treball, 15 aquest 2019. El punt d'atenció de Reempresa a la comarca del Ripollès està ubicat a la seu de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. S'ofereix un servei d'intermediació en els processos de compra-venda transparent, independent i gratuït. La prioritat és donar continuïtat a les empreses del territori. Reempresa és una iniciativa de la patronal SACOT i de la Fundació Autoocupació. Treballa des del 2013 amb la Diputació de Girona i els Consells Comarcals de la Demarcació per poder fer arribar el servei de transmissió empresarial a tots els pobles i ciutats de la província.
Gràcies, Abril, per aquesta informació. Nosaltres que posem el punt i final en aquest butlletí poden seguir informats a través de la seva emissora local. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Doncs és com una mena de sorteig de la grossa. Van sortint les boles del bombo i se'ls hi van assignant uns premis. És més o menys el que va a la loteria de Nadal, que van aquells bombos grans, aquells bombos petits, els premis bombo petit i números al bombo gran. Doncs més o menys passa això. Bombo gran, diputats, bombo petit, ministeris, i a partir d'aquí van caient diputats i se'ls assigna un ministeri. I així ens portem bona part de la tarda d'ahir i del matí d'avui. El degoteig de noms als quals se'ls assigna un ministeri es va coneixent lentament, com una novel·la dolenta de tensió, una novel·la dolenta de terror. Ho dic perquè les bones, com diuen els experts, les bones novel·les res t'agafa per sorpresa, perquè sempre hi ha alguna cosa que t'encamina cap allà. I amb això de la política, sovint, tots ens acaba agafant per sorpresa, fins i tot els propis implicats, que els de Podemos han trobat una quarta vicepresidència que ni ells s'esperaven trobar. En tot cas, de tot el que està passant aquests dies i del que ha succeït al Congrés dels Diputats, i parlant d'urgències, n'hi ha una que jo crec que és més important i de la qual ningú en parla, i és el fet d'adaptar al Congrés dels Diputats l'hemicicle a les persones amb mobilitat reduïda. Veure a Pablo Echenique assegut allà al costat de les taquígrafes o els taquígrafs seguint la sessió des de la seva cadira de rodes a un lloc apartat perquè el Congrés a l'any 2020 encara no està adaptat a les persones amb mobilitat reduïda és de punyetera vergonya, i dic punyetera perquè estem a la ràdio. Amb quina autoritat cap govern, cap administració pública pot obligar una empresa a adaptar els seus accessos si ni ells mateixos són capaços d'adaptar la màxima cambra legislativa del país, el Congrés? I, a més, amb l'agravant de que, a damunt de la falta de sensibilitat, el que hi ha aquí és una clara manca de diligència, perquè això ho fem amb diner públic. No és que ho paguin ells de la seva butxaca, no és que estiguin en crisi. Vaja, estan en crisi tant en quan estem tots en crisi. Per tant, és certament descoratjador veure a Echenique allà baix esperant no sé què, seguint no sé de quina manera allò que passa a la tribuna d'oradors. Aquesta és una de les prioritats, sens dubte, del país. No només adaptar el Congrés dels Diputats, adaptar totes les administracions públiques i adaptar, en general, el funcionament del país, no només a les persones amb mobilitat reduïda, sinó a totes les persones. Les que han nascut aquí, les que no ho han fet, els que tenen papers i els que no, els nouvinguts i els que aviat ens deixaran. Els alts, els baixos, els calbs, la gent que té el cabell llarg, els homes, les dones, els nens, les nenes. Adaptar-ho perquè tothom pugui viure còmodament. Jo crec que és un dels objectius que hauria de planar per davant i per damunt de qualsevol govern, també d'aquest que anem coneixent a poc a poc i repeteixo, amb comptagotes. Bona tarda a tots i benvinguts. Evidentment, ens mirarem el govern amb ulls de far, és a dir, amb ulls d'aviam com afecta això la navegació al mar, la pesca i totes aquestes coses, però ho farem al llarg de les properes edicions. Us saludo en nom de David Belverde i en Juanjo López, de la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, Zalez i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a les 6 en punt de la tarda, avui divendres. Arriba el fred. I arribats a aquesta hora de la tarda, sempre ens agrada saber quin temps farà. I com dèiem, arriba el fred, han arribat les pluges que han escombrat tot el país i que ens han deixat unes quantitats de pluviometria no molt considerables, però sí molt extenses i pràcticament arreu del territori. Temperatures baixes, sol, veiem quin temps ens espera, ho fem en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem a l'Ester Batall. Ester, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima ve marcada avui rere el pas del sistema frontal per l'establiment del vent de component nord i oest amb tramuntana a l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre. De mica en mica s'aniran reforçant i cap al final de la jornada veurem cops forts i també algun de molt fort al nord de Cap de Creus o en algun sector també de la desembocadura de l'Ebre. D'altra banda, de cara a demà es mantindrà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre, i si bé inicialment fins a mig matí el vent de component nord i oest dominarà la resta de la costa, ja cap al centre del dia tendirà a afluixar el sector central i acabarà quedant fluix variable amb predomini del component sud. En quant a l'estat de la mar, doncs especialment la tramuntana ha portat mala mar i estem parlant d'àrees de forta maror i mar de fons del nord a punts de l'Empordà, i a més de mar de fons s'anirà traslladant progressivament cap al nord també de la costa central. central. De cara a demà, encara a primeres hores del dia hi haurà forta maró, especialment cap a la zona costanera de l'Alt Empordà i a les zones més exposades, però mica en mica ja a partir de migdia i la tarda anirà baixant la mala mar i parlarem de maró en aquest sector i marejol a la resta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia, Esther. Moltíssimes gràcies. En tornem a parlar, si et sembla, el dilluns. Per tant, cap de setmana per abrigar-nos. I arribats a aquesta hora, com sempre, saludem a la Isabel González. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I repassem l'actualitat del dia, que ens porta no pas masses bones notícies, perquè, de fet, és la constatació de que segueix el degoteig de pasteres i de persones que arrisquen la vida i, en alguns casos, la perden intentant arribar al nostre continent. Open Arms rescata en una petita embarcació a la deriva 44 persones.
Aquestes han estat d'hipotèrmia severa, han estat rescatats 44 homes, concretament, després de dos dies abandonats enmig del mar. La mateixa ONG ho ha anunciat a les xarxes socials i han explicat que es trobaven sense gasolina amb una via d'aigua i a la deriva. Òscar Camps, fundador de la ONG, també ha fet una piulada i ha expressat que la bona notícia és que els han trobat vius. La dolenta és que portaven dos dies molls i abandonats en aquest mar hivernal, el més militaritzat del planeta.
Doncs com alguna vegada ens han explicat des de l'espai Veus Humanes, el que fan les màfies és precisament això, deixar-los molt poca quantitat de combustible, ni tan sols els permet arribar fins a l'altra costa, espera precisament que les ONGs els recullin.
Correcte.
Doncs, en tot cas, aquesta és la situació. Veurem si som capaços entre tots de parar aquest degoteig. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins ara.
I ens anem a Girona perquè la Guàrdia Civil ha citat a declarar a 10 persones pel tall de l'autopista AP7 a la Jonquera. Cristina.
Se'ls investiga per desordres públics, danys i delictes contra la seguretat viària. Les 10 persones que suposadament van participar del tall de l'AP7 a la Jonquera, organitzat per Tsunami Democràtic els dies 11 i 12 de novembre de 2019, hauran d'anar a declarar a la comissaria del carrer Emili Grey de Girona entre el 14 i el 15 de gener. De moment, les defenses no tenen accés a les diligències prèvies i per això es desconeixen més detalls del cas.
I la Generalitat denega l'ajut al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i frena la promoció de noves zones industrials.
El Departament de Treball de la Generalitat ha denegat una subvenció de 36.000 euros per a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per impulsar el projecte de promoció i dinamització dels polígons industrials. Villaroses, Castelló d'Empúries, La Jonquera i Figueres són els 5 municipis que s'havien adherit a un conveni de cooperació conjunt, però sense la figura del tècnic, ara el projecte queda congelat i no es podrà començar a executar.
I a Tarragona, a partir del proper dilluns, els trens començaran a circular per la nova variant ferroviària de Vandellòs. Daniel.
Les actuals freqüències de la línia R16 es mantenen amb un petit reajust dels temps per adaptar-los a les noves parades. Ara s'aturaran a les noves estacions de l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils i també a l'actual de Vilaseca. El trajecte serà entre 8 i 11 minuts més ràpid que fins ara, però sense recuperar els més de 20 minuts acumulats en demores. En canvi, on sí que es notarà una reducció del temps de viatge serà en els trens Euromet. El trajecte entre Barcelona i València serà fins a 45 minuts més ràpid que fins ara, uns Euromet, però que deixaran d'aturar-se a l'estació de l'Aldea i també a la de Tarragona Ciutat. A partir d'ara passaran per l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona. A partir del febrer, però, per compensar la pèrdua dels Euromet a les Terres de l'Ebre, hi haurà un tren avant que unirà Tortosa i Barcelona en una hora, hora i mitja. Adif connectarà aquest cap de setmana la nova variant al corredor mediterrani. Els treballs, que començaran aquest divendres a les 7 de la tarda i s'allargaran fins dilluns a les 6, obligaran a tallar la circulació de trens entre l'Ametlla i l'Hospitalet. Per això, aquest trajecte es farà amb un servei alternatiu per carretera. A més, els trens circularan amb modificacions en l'horari de sortida per poder mantenir els horaris cap a Barcelona.
I es comença a preparar ja la campanya d'estiu. Sense anar més lluny, a Calafell s'ha decidit col·locar a les seves platges boies filtradores de microplàstics. Ivan.
De moment s'instal·laran una vintena de boies que, com deies, es començaran a col·locar a partir d'aquest mateix estiu. Segons el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calafell, Aaron Marcos, es col·locaran submergides en els mateixos sistemes de balissament que actualment delimiten la zona de bany i que estaran repartides per tot el front litoral. L'objectiu és filtrar, com dèiem, els microplàstics i retenir-los perquè no perjudiquin les comunitats marines. A més, aquests dispositius també oferiran informació sobre el tipus de plàstic que arriba a la costa de Calafell i quines són les zones més sensibles, una informació que permetrà, ha dit el regidor, activar mesures preventives o col·locar en un futur més boies filtradores.
De fet, aquesta és una decisió molt en clau far en Marcos, que col·labora habitualment amb aquest programa, i l'Adrià Fradera, que va ser una de les persones que vam entrevistar tot just a finals de l'any passat i que és el dissenyador i comercialitzador d'aquestes boies. Per tant, d'alguna manera, doncs, bé, ens sentim una mica pares també de la mesura. Escolta'm, i el Baix Llobregat, la platja de Castelldefels ha renovat l'adhesió a la marca Costa de Barcelona.
Sí, un fet que comporta molts beneficis pel municipi en matèria de promoció turística i projecció exterior de la ciutat. Des de l'Ajuntament de Castelldefels s'han mostrat molt satisfets per haver rebut un any més aquest reconeixement, perquè diuen la marca Costa Barcelona constitueix una de les principals destinacions de sol i platja de Catalunya. De la mateixa manera, Costa Barcelona ha rebut també la certificació Biosfer com a destinació sostenible, un segell que acredita que la marca turística compleix amb els requisits de Biosfer Destination i que s'aplica a Mèxic, per tant, criteris concrets en les seves polítiques turístiques, com per exemple la gestió sostenible o la conservació i la millora del patrimoni cultural i ambiental.
I acabem repassant l'actualitat viatjant fins a les Terres de l'Ebre, perquè prop de mig centenar de tècnics i voluntaris inicien el cens invernal d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre. Lluïsa.
Així és, aquesta setmana s'ha iniciat al Delta de l'Ebre el cens hivernal d'ocells aquàtics. Aquest inventari s'integra dins de l'International Water Bird Census, que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics, anàtides, limícoles, ardeids o fotges, que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i Nord-Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides com el Delta de l'Ebre. El cens s'elaborarà al llarg d'aquest mes de gener gràcies a la participació de prop de mig centenar de persones, entre tècnics del Parc Natural, membres del cos d'agents rurals i voluntaris. La realització d'aquest cens al Delta de l'Ebre, la principal zona humida de Catalunya, comporta una gran complexitat tant pel que fa a la diversitat d'espècies i d'hàbitats, arrossars, llacunes, rius, salides, badies o aiguamolls, com per la gran quantitat.
Doncs aquest mateix migdia, en compareixença, el president Torra ha fet públic el seu no reconeixement a la resolució del Tribunal Suprem i, per tant, a la seva inhabilitació com a diputat al Parlament de Catalunya, i ho ha considerat un cop d'estat a la sobirania del propi Parlament. Deia el president que és diputat del Parlament i president de Catalunya i que no reconeix els efectes de la resolució del Suprem. Mentretant, des de l'Assemblea Nacional Catalana s'ha exigit al Parlament que prengui la iniciativa i que apliqui la proposta de resolució que ratifica el diputat i el president Torra i que hi ha instat, de fet, a la mesa del Parlament a iniciar el procés pertinent per tal de garantir-ho. L'ofensiva judicial espanyola que no s'atura. Volem parlar a aquesta hora de la tarda i valorar-ho amb conversa amb Pep Cruanyes, que és vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Pep, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Segueixen i no hi ha qui els aturi ni qui els pari els peus.
Bé, no, segueixen, a més, fent cada vegada una barbaritat més gran. O sigui, perquè si va ser una barbaritat la decisió de la Junta Electoral de suspendre el president, diguem, com a diputat, perquè no és una competència que tingui la Junta Electoral. La Junta Electoral només té unes competències de seguir el procés electoral fins que hi ha l'elecció i prou. doncs és una barbaritat encara més gran que el Tribunal Suprem doncs doni per bona aquesta actuació, no? Estem en actes absolutament ja fora de mida, o sigui, que allò que dèiem de l'estat de dret, doncs una vegada més confirma doncs que aquí no és l'estat de la dret, sinó que és l'estat de l'embut, podríem dir.
De fet, i per afegir-hi aquí més qüestions damunt de la taula, independentment de si ha de deixar de ser o no, o qui pot inhabilitar o no inhabilitar, en aquest cas a Quim Torra, com a membre del Parlament, com a diputat del Parlament, el propi assessorament jurídic dels advocats del propi Parlament, recordo que ja van dir en el seu moment que, malgrat que no fos diputat, no per això havia de ser deixar de ser president, perquè, de fet, el que diu la llei és que s'ha de ser diputat en el moment que s'anomena president. Però no diu res més.
Sí, però és que tampoc cal que anem amb tantes filigranes, perquè, clar, la cosa, el fet gros i inacceptable és això, és que s'actuï, diguem, d'aquesta manera contra un fet que és essencial en una societat democràtica, que és el fet de la divisió de poders. I el fet de la divisió de poders vol dir que hi ha d'haver-hi un poder executiu, que és el govern, un poder judicial i un poder legislatiu, que cada un d'aquests és essencial perquè aquest sistema funcioni. I cap d'ells s'ha d'immiscuir en els altres, i sobretot, menys, voler condicionar, diguem, el resultat del que els electors han dit, que és l'elecció, doncs, d'uns diputats, i que aquests diputats han fet, d'acord, l'elecció, doncs, d'un determinat president. Això és un acte gravíssim, que, de fet, és el que va posar en qüestió la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. O sigui, el que va plantejar en el cas de Junqueras era que s'havia vulnerat, vaja, que es vulnerava el que se'n diu el sufragi passiu, o sigui, el fet d'un diputat que és elegit i, per tant, té tota la legitimitat dels seus ciutadans que l'han elegit, doncs, per fer la seva tasca.
Heu demanat que sigui el Parlament qui ratifiqui, com no pot ser d'una altra manera, el president Torra com a president, en base a la iniciativa, a la resolució que es va aprovar el passat dia 4 de gener. Què ha de fer, sí, el Parlament? Què ha de fer la mesa del Parlament perquè això sigui un fet?
Aviam, només en aquest sentit s'ha de ratificar amb les facultats que té el Parlament, que és i amb els acords del Parlament, en el sentit de quan va ser elegit com a president. I això, doncs, perquè són unes facultats que li reconeix el propi Estatut d'Autonomia, que és el que dona les facultats del Parlament de Catalunya. I, per tant, el que ha de fer és simplement, doncs, ratificar aquesta, diguem, la confiança i el fet del nomenament del president, i, per tant, ratificar-lo no només com a president, sinó com a diputat.
Confien que això es pugui fer al llarg de les properes hores?
Sí, esperem que sí, perquè és una qüestió en aquest sentit greu, i, per tant, cal una actuació, diguem, en aquest sentit, ràpida i immediata, doncs, davant d'aquesta agressió, que, com molt bé deia el president, és un altre cop d'estat. Un altre cop d'estat, en aquest sentit jurídic, perquè actualment, doncs, sembla que en altres temps els cops d'estat o les agressions les feia, doncs, l'exèrcit, i en aquest país, doncs, ara, doncs, el que fa, doncs, és el poder judicial. Ho va fer, doncs, en fi, la sentència sobre l'Estatut, que era absolutament, en aquest sentit, inacceptable i no corresponia intervenir en un Estatut que va ser votat pels dos parlaments i ratificat en un referèndum. I hem vist, doncs, cada dia, doncs, que es van produint fets que suposen això, un trencament. Actualment podríem dir que el que està configurant la justícia espanyola és que estem parlant d'una democràcia. Estem passant d'una democràcia, diguem, així, sí, sense adjectius, i estem passant amb una democràcia orgànica, que és el que teníem durant el franquisme. Doncs, actualment, totes aquestes actuacions ens porten a restaurar la democràcia orgànica.
I mentre Europa va reconeixent la condició d'eurodiputats dels polítics catalans, Llarena ara fa tot just una hora i mitja, mantenia les euroordres i demanava els obligatoris per a Carles Puigdemont i Toni Comín. És a dir, a Europa tenen clar el que hi ha i a l'estat espanyol, la justícia espanyola, segueix pel camí que s'han traçat ells mateixos.
Sí, o sigui, segueixen insistint allò, posant la banya allà mateix, quan Bèlgica, precisament, després de l'euroordre, van deixar sense efecte les actuacions que es feien sobre, diguem, l'euroordre. Mm. En el sentit, quan hi va haver la resolució del tribunal, en què els va reconèixer que des del moment de l'elecció eren diputats i, per tant, tenien immunitat parlamentària, ho va deixar l'euroordre sense efecte. O sigui, s'havien pres unes mesures cautelars perquè s'havien iniciat unes declaracions, doncs, dels diputats, de les persones, doncs, exiliades, que se'ls demanaven aquesta, diguem, aquesta euroordre, i es va deixar sense efecte. Ara és absurd perquè bé, la justícia belga ja els hi va dir el que pensava, que és que mentre aquestes persones fossin diputades, doncs no corresponia fer cap mena d'actuació en aquest sentit. És posar la banya allà mateix i d'alguna manera fer insistir en el ridícul que està fent la justícia espanyola davant d'Europa. Però bé, és això d'alguna manera el que fa veure és la realitat que vivim aquí.
Sí, sí.
Perquè, clar, durant un temps semblava, doncs, que això, ara, en principi, diu que l'estat espanyol és un estat democràtic, yes. Hi ha una presumpció de, diguem, de que les coses funcionen.
Pep,
doncs bé, això ajuda a veure que no.
En tot cas, ens quedem en pendents de què pugui fer el Parlament de Catalunya i de quin serà el moviment que es faci des de casa les properes hores. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Que, sí.
Que vagi molt bé.
No, gràcies a vosaltres.
Fins
a
la propera. A reveure.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'hivern segur que se'n faria molt més llarg. Podria escriure sense tenir clar el compàs, moltes paraules sense tant significat. Mira el paisatge des de lluny que sense tanta llum, però el dia a dia tindré un gust molt més amarg. Ets el pas ferm quan estic a la deriva, un far encès quan no ho veig clar. M'aportes calma i energia, ets l'invencible melodia. Hem viscut dies carregats d'intensitat, salvat obstacles totalment inesperats. I quan t'agafo de la mà, et porto i em deixo portar, i ens abracem, no tenim pors tant de costat. Podria viure sense haver-te conegut, ja veus totes les coses que m'hauria perdut. La teva màgia és tan gran i t'has tornat tan important. T'estimo tant, t'ho escric aquí, és tot per tu. Ets el pas ferm quan estic a la deriva, un far encès quan no ho veig clar. M'aportes calma i energia, ets l'invencible melodia, som dues ànimes en equilibri constant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Analitzant l'actualitat del dia i en clau esportiva, d'aquí uns minuts tindrem l'oportunitat de parlar amb convidats que ens esperen al telèfon. Però abans, dues notícies a darrera hora, una d'elles curiosa, la més recent en el temps, i és que els agents rurals han detingut tres homes per un presumpte cas de caça il·legal d'ocells. Es veu que els havien enganxat a Vallfogona de Balaguer caçant il·legalment a través de la tècnica de la captura amb vesc. En el moment que els agents rurals els veuen i van a detenir-los, s'enfilen al cotxe i surten corrents, fugen del lloc dels fets, iniciant així una persecució. Finalment, la persecució s'ha acabat quan han caigut amb el vehicle, s'han sortit de la pista per on anaven, i han caigut a un canal de rec amb el cotxe rodes amunt, i per tant allà se'ls ha pogut detenir. I l'altra, breu, i aquesta ja no és tan curiosa, lamentar dues persones ferides per inhalació de fum a Sant Cugat del Vallès quan s'ha produït un incendi en un habitatge al carrer Pamplona. Hi han anat els bombers de la Generalitat, han apagat el foc, que per cert ha cremat totalment una habitació d'un habitatge. Els evacuats han estat portats a la Mútua de Terrassa.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I amb l'inici de l'any i amb l'inici de la temporada regular, diguéssim, del retorn a la feina, del retorn a les escoles, s'inicien també les competicions de nàutica i de vela. I aquest cap de setmana en comencen algunes, Ivan.
Doncs sí, com és el cas del Club Nàutic Vilanova, que dona el tret de sortida al seu calendari de regates amb el Trofeu CECS, un campionat que és puntuable pel circuit català de la classe làser. Per saber com es presenta aquest primer campionat de l'any 2020, tenim amb nosaltres el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, en Tete Sabater. El saludem.
Tete Sabater, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Ivan.
I què diuen les previsions del temps? Quin mar tindrem per començar la temporada, va?
Bueno, després d'aquestes petites pluges que hem tingut avui, sembla que al cap de setmana la cosa s'estabilitza. En un principi sortirà el sol, que és el principal, i sí que és veritat que la previsió de vent tampoc és gaire bona. Tenim tant dissabte com per diumenge previsions de 6-7 nusos, el qual no és gaire força, però el suficient com per poder desenvolupar les regates previstes.
Quin és el format del Trofeu CECS, Tete, perquè la gent conegui una mica com és aquest trofeu, el primer de l'any?
Mira, és una regata per la classe A, és una classe de vela lleugera. En un principi hi ha previst fer tres proves dissabte i tres proves diumenge per cada una de les categories. En total 6 proves que hem de fer durant el cap de setmana. En un principi, si la previsió es compleix i tenim aquests 6-7 nusets, no ha de ser difícil poder realitzar-les totes. De totes maneres, veurem, perquè un nus avall, un nus a dalt, amb tan poca intensitat és molt important. De totes maneres, el mínim normalment amb el que solem començar és a partir dels 4 nusos. Vull dir que en un principi, si la previsió es compleix, espero que puguem realitzar totes les proves previstes.
Esperem, perquè de fet és una prova important pels regatistes que hi prenen part, perquè com deia, més puntuable pel circuit català de làser, on per cert un regatista del Club Nàutic Vilanova, en Julio Zunino, és líder d'aquest circuit. Suposo que amb l'objectiu té de conservar i mantenir aquesta primera plaça aquest cap de setmana.
Sí, amb 4.7 el Julio, amb la categoria 4.7 el Julio va primer del rànquing. Per nosaltres, tot i que sigui principi d'any, aquesta regata ens cau a meitat de temporada. Ja s'han realitzat, ja el rànquing funciona des de setembre de 2019 i esperem que en aquesta prova pugui consolidar-se de cara a dalt de tot el rànquing, de cara a la seva classificació pel pròxim estatal que es farà el febrer Alacant. Vull dir que, bueno, tot apunta que si no passa res greu, el Juli pugui seguir davant i pugui anar com a selecció catalana en el següent campionat nacional.
La categoria làser és una categoria peculiar. I ho dic perquè hi ha molta gent que té una visió romàntica. Hi ha molts participants, molts navegadors, molts regatistes d'aquesta categoria que ho fan senzillament per les sensacions que els hi dona en concret aquest tipus d'embarcació.
Sí, la veritat és que sí. La classe làser com dius tu, és una mica curiosa perquè amb un mateix casc, amb un mateix barco, se li poden configurar tres tipus de vela. La 4.7, que com el seu nom indica té 4,7 metres quadrats, la classe làser radial, que és la classe olímpica femenina, que té 6 metres, i la classe estàndard, que té 7 metres, que és la classe olímpica masculina. A part d'això, a part d'aquestes tres categories, amb les quals és una de les flotes més nombroses que tenim a Catalunya, també hi ha una categoria màster que funciona molt bé. La veritat és que hi ha molta gent amb 35, 40, 45 anys que segueix navegant, que segueix participant de competicions, tenen el seu propi circuit, i això, bueno, dona fe una mica de l'estat de salut d'aquesta classe, no?
I a més d'això que expliques, Tete, és una de les classes també més populars, perquè el canvi d'una categoria a una altra, diguem-ho així, no ve determinat per l'edat, sinó pel pes del regatista. És a dir, si peses menys has de competir a làser 4.7, si peses més a làser estàndard. No sé si és
així. Hi ha unes edats establertes, però sí que és veritat que el pes és molt important i això fa que moltes vegades la gent no acabi el seu periple en la categoria perquè el pes no s'ho permet, no? I això fa que passi abans de l'edat recomanable a la següent categoria. Això una mica ja va en funció de l'estratègia que es plantegi cada regatista durant la temporada. Però, bueno, és molt fàcil que un regatista comenci navegant amb 4.7 i pugui acabar navegant amb la serra radial o la serra, en el cas de les noies, o en classe en estàndard en cas dels nois, no?
En tot cas, aquest cap de setmana rebeu regatistes de tot Catalunya, eh? No sé si podem dir que aquesta regata servirà una mica també d'entrenament per tots aquests participants que hi participen de cara al febrer.
Sí, tenim a hora d'ara tenim 70 inscrits, el qual és una bona inscripció. De la classe estàndard, en aquest cas, no participarà ningú, la categoria està tancada, només és per classe 4.7 i radial, però bueno, amb 70 regatistes jo crec que podem tindre un bon cap de setmana i una bona regata.
Per tant, animem a la gent a que s'apropi, a que gaudeixi d'aquest espectacle el primer de l'any, tot i que és cert que la temporada ja va començar l'any passat, per tant, el que estem fent és continuar, no? És una línia continuista, per entendre'ns, sí, del que ha estat fins ara les competicions.
Sí, bueno, ara és el que deies tu abans, no? Aquesta regata, una mica, tot i ser la primera de l'any, i aleshores ja ens agafa mitja temporada, de totes maneres és important, perquè d'aquí a principis de febrer tenim l'organització d'un altre esdeveniment important, com és el Campionat de Catalunya de Trevin i la Classe Europa, i bueno, ens ha de servir una mica de rodatge per poder encarar el següent campionat amb certesa.
Doncs, Tete, que vagi molt bé, que tingueu bon gana, que sigui un espectacle i que, per tant, podem gaudir-lo tots, eh? I que el temps acompanyi.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure. I de Vilanova del Garraf marxem cap a l'altre costat de la Mediterrània, però no a l'altra punta del final, sinó, diguéssim, al mig, el que seria les illes. Marxem cap a Palma de Mallorca, perquè d'allà ens arriben també novetats, Ivan.
Doncs sí, allà tenim entrenant el regatista del Club Nàutic Garraf, l'Àlex Muscat, perquè s'està preparant pel trofeu Princesa Sofia. Tot això després d'haver disputat el campionat del món de la classe fin a Austràlia, on, per cert, ha fet un molt bon paper, acabant en dotzena posició. En volem parlar d'aquest campionat i per això saludem el regatista Àlex Muscat.
Àlex, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs bé, amb moltíssimes ganes de parlar amb tu, de felicitar-te i de que ens expliquis com estan anant aquests entrenaments i amb quina previsió encara les properes setmanes.
Doncs bé, la veritat és que hem començat una mica d'aviat, que a partir de la setmana que vinent s'ajuntaran equips estrangers per seguir entrenant, però degut a una lesió de l'estiu passat, la meitat de l'any passat no, quasi no he pogut entrenar i vaig anar al Mundial gairebé sense preparar-me i va sortir molt bé i ara hem decidit que havíem de recuperar una mica el temps perdut durant aquest mig any i hem començat a entrenar, bueno, hem començat a entrenar sol per agafar una mica de ritme i a partir d'ara ens entraran tots aquests equips internacionals per poder preparar de cara al Sofia i a la regata de Gènova del proper abril.
De fet, el Gènova, el Mundial de Gènova, te'l coneixes molt bé, veniu de fer l'equip espanyol dues temporades molt bones i tu precisament en aquest campionat vas aconseguir la plata, si no m'equivoco.
Sí, l'any passat se'm va escapar l'hora a la Medal Race, que la veritat vaig tenir una setmana molt, molt, molt sòlida i vaig arribar com a líder allà. Que, llavors, amb el brasiler, érem els dos que podíem guanyar i ens vam trobar així una miqueta maig d'ells i al final es van portar la victòria, va ser per molt poc, però sí, la veritat és que me'n vaig anar d'allà amb molt bon sabor de boca.
Suposo que amb ganes també que arribi aquesta cita per treure't l'espineta que del Mundial d'Austràlia, perquè no sé si va ser ben bé així, però va començar molt bé i no va acabar tan bé.
Sí, home, no, la veritat és que el campionat, amb una visió global i ja hem passat un parell de setmanes, és molt positiva i molt bona. La veritat és que sí que vaig començar molt, molt bé i vaig estar acabant molt bé tota la setmana. L'únic que va haver un dia que la intensitat va ser una mica més forta a mig del campionat i allà, damunt de mica una mica falta de ritme, el que es quedava abans de la lesió i tot, doncs vaig perdre una mica de posicions, però al final el resultat global és molt, molt positiu i és això el que ens hem de quedar. Així que també ara amb moltes ganes que arribi, però també amb moltes ganes que aquest temps el pugui aprofitar bé i preparar-me i anar cap a Gènova, bueno, a fer primer Sofia i després a Gènova, amb les màximes garanties de poder fer un gran resultat.
De fet, us trobeu en un moment de la temporada on molts països es juguen la classificació pels propers Jocs Olímpics a Tòquio. Suposo que això també ho vas notar, no?, en el Mundial d'Austràlia, el gran nivell que hi ha.
Sí, sí, a part, com han canviat els sistemes de classificació per les Olimpiades, ens trobem en una situació on Europa té molts països que encara no han classificat i països de gran nivell. Perquè, per exemple, ara aquí en el Mundial, entre els 15 primers van quedar 5 països europeus que no estan classificats. Inclús repetint país, com Espanya és una lluita que va repetir país. Llavors, la lluita per la plaça aquesta última europea serà molt forta i haurem d'estar allà tots amb el ganivet de la boca, evidentment.
T'hi veus amb opcions? És a dir, creus que podràs competir o es veu difícil?
No, evidentment, aquesta plaça algú la tindrà que agafar i jo estic segur que l'agafaré jo. Llavors, l'any passat va sortir molt bé, vam treure un segon i només estàs una mica millor perquè acaba primer. La veritat, al final, és una regata que per la situació on està en el calendari només assistirà, o que estem segurs que només assistirà la gent que hagi d'agafar la plaça, perquè tenim el Princesa Sofia abans i el Mundial de l'any que ve just després a Palma de Mallorca, el mateix lloc on es fa el Sofia. Llavors, que hagi de creuar un altre cop al continent serà simplement per anar a fer aquesta regata i serem només els que juguem la plaça.
Tenint en compte que el camp de regates és el mateix per tothom i que l'embarcació és pràcticament la mateixa per tothom, què diferencia el fet de que puguis anar tu o de que pugui anar un altre?
Bueno, al final és com totes les competicions que fem. Sempre hi ha un que guanya, un que queda segon, es va de tercer, i al final aquí serà molt important ser molt regular. Hi haurà gent que és més especialista en poc vent, que gent que és més especialista en vent. Llavors, les condicions que em favoreixen a mi, que és vents mitjos i fluixos, doncs donar el màxim i, diguéssim, perdre el mínim quan els vents són fons d'una intensitat més forta.
En tot cas, aquesta és la regata que tens per davant, el repte que tens per davant. A Mallorca et serveix per acabar de donar-li la forma, no?
Sí, sobretot ara, per exemple, que avui per les condicions meteorològiques no hem pogut aprofitar l'aigua, doncs estem aquí reunits veient quines eleccions de material hem de fer de cara a poder aprofitar al màxim les condicions de cada vela, de cada màstil, per afinar-les no només de, en la meva condició, sinó la condició del material per anar a Gènova el millor preparat.
Escolta'm, abans d'acomiadar-te, només un dubte, i aprofitant que vens d'Austràlia, no sé si et va tocar patir tot el tema incendis i tot el tema focs o què?
Home, la veritat és que quan nosaltres estàvem allà ja van començar els incendis, però sobretot nosaltres vam estar a Melbourne i sobretot va ser per la zona per on començaven, per Sydney. Llavors allà van ser com els primers focs que van haver i ja va començar la dona d'alarma. La veritat és que nosaltres quan vam estar allà, de les dues setmanes que vam estar, dos dies, es va batre el rècord històric de temperatura d'en 150 anys. Va haver-hi un dia que vam nevar, em sembla que amb 45 graus així de temperatura, que va ser bastant dur, la veritat.
I el fum us va afectar o no?
No, nosaltres encara no, ja no era tan extens, encara no era tan extens el foc, i d'allà a Sydney ja estaven com a 1.000 quilòmetres, una cosa així, els focs encara no eren tan intensos com són en l'actualitat, on han sigut, imagina.
Déu-n'hi-do. Només una darrera qüestió. La classe fins s'acomiada en aquests Jocs Olímpics. Com ho valores?
Home, al final és una pena, perquè és un barco que reuneix moltes coses per fer un gran regatista, no? Que és la condició física, el coneixement tècnic del barco, i el seu barco lent també es necessita un nivell de tàctica molt important. Llavors, és un barco que creuen que parla molt de l'esport de la vela. Llavors, és una mica una pena, però entenem que també que s'ha de donar pas a l'evolució, que els barcos cada cop van més ràpids i que el que es vol és una mica l'espectacle, i l'espectacle sembla que el donen a la velocitat i això és el que hem d'acceptar. A mi la veritat és que fa molta pena, perquè és un barco que ha dedicat moltes hores i haurem d'acceptar la resolució de l'ITAF, la veritat.
Àlex, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé i molta sort. Estem en contacte.
Moltes gràcies, igualment.
A veure, molt bona tarda. I per cert, Ivan, precisament volem parlar d'aquesta embarcació amb una persona que va fer medalla en uns Jocs Olímpics, no?
Doncs sí, ara parlàvem, no?, de com la modalitat de fin diu adeu en aquests Jocs Olímpics de Tòquio, seran els últims per aquesta classe, i és que la Federació Internacional de Vela ha decidit eliminar-la del programa olímpic de cara a París 2024, una decisió que ha aixecat opinions de tot tipus, sobretot entre la gent del món de la vela, com és el cas d'en Josep Maria van der Ploeg, regatista d'aquesta classe i, com bé deies, guanyador d'una medalla d'or als Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.
Josep Maria van der Ploeg, molt bona tarda.
Bona tarda.
Sentíem el que ens deia l'Àlex Muscat, deia que, bueno, doncs això, que és una classe una mica lenta i que busquen l'espectacle. Què en penses tu de la desaparició d'aquesta categoria?
Bueno, la veritat és que és una pena, perquè és olímpica des de 1958, penso, i tots han hagut en diferents edicions dels Jocs Olímpics moviments per atreure-la, però finalment és una classe molt arraigada a tot el món i no es va canviar, no? Però ara últimament, pues, bueno, jo crec que la Federació Internacional està molt pressionada per el Comitè Olímpic Internacional, per els costos de l'organització dels Jocs, i llavors el que tracten és, per un costat, que el programa olímpic de vela sigui més curt, perquè que hi hagi menys embarcacions,
sí,
i menys categories, i per un altre costat, pues, treure el màxim profit amb serveis, diguem, televisius, que es pagui una quota, i això, per això necessiten categories de vela que siguin més ràpides, més espectacle, i perquè sigui més rentable, en una paraula, no?
Ara fa unes setmanes, desconec si aquest cas és també aquest, però explicaven que la Federació Internacional de Vela el que fa en alguns casos és crear una nova categoria i a partir d'aquí fa un concurs públic perquè les empreses constructores de vaixells facin propostes i fa una concessió, i l'empresa que guanya és la que durant X anys estarà construint embarcacions no només per competir sinó també per entrenar, amb la qual cosa es garanteix un negoci de nassos del qual la Federació Internacional en treu un rèdit econòmic important. Va per aquí el tema?
Bueno, a veure, com passa a casa nostra, a Catalunya, a Espanya, a tot el món, cada vegada les federacions sean nacionals o internacionals, tenen menys problemes, tenen més problemes per a la financiació de la seva federació. Llavors, clar, lo que la federació internacional lo que tracta de fer és buscar ingressos per a la pròpia federació internacional per mantindre la seva activitat, el seu staff, totes les seves gestions, no? I clar, busquen diners de on poden treure'l, i aquesta és una manera. No és la forma més adequada, perquè el que hi ha que mirar és de que la categoria que escolleixi, pues, que tingui una tradició, que tingui uns valors, com deia abans l'Àlex, bueno, són coses molt més importants que els diners, no? Però a vegades estem en un món econòmic i el que priven són els interessos econòmics, i després, pues, bueno, pues això és el principal motiu que jo crec que passa a la Federació Internacional.
Ara parlaves, Josep Maria, d'aquesta reducció d'embarcacions de la classe fin i, per tant, una reducció també de regatistes d'aquesta modalitat i que es quedaran, malauradament, sense participar en els Jocs Olímpics. Què passarà amb aquesta gent? Hauran d'adaptar-se a participar en altres classes? Com ho faran, això?
Sí, molt bé. Tu acabes de dir a les persones que són atletes, perquè la classe fin, si no ets un atleta, no pots aguantar el ritme de competició que té aquesta categoria. Però, clar, persones d'entre 1,80 m i 1,90 m o més, i 80 quilos mínim, i 93, 94, 95 quilos, pues, les estan traient del programa olímpic, sincerament. Abans, amb el fin estava l'Star, estava el Soling, i hi havia embarcacions que podien acollir aquests tripulants amb aquestes característiques, però ara ja no. Ara quedarà el pes més gran, seran 82, 83 quilos, que és el cas del Láser o inclús del 49 en alguna categoria, no? Alguna tripulació, vull dir. És a dir, aquesta gent queda fora del programa. Queda fora del programa olímpic. I això és verdaderament una pena molt gran, perquè hi ha molta gent de que, pues, fisiològicament, pues, la nostra estatura, la nostra talla va creixent.
Clar.
I hi ha molts nois. Jo tinc un fill que té 20 anys i fa 1,89 m i està prim, superprim, i pesa 76 quilos. O sigui, aquest noi, quan es posi més fort, estarà en els 84 o 85 quilos, estan prim.
Clar.
O sigui, no estiguin molt musculats. Llavors no podrà fer vela si vol fer un programa olímpic, i això està molt malament, perquè jo crec que se tindria que considerar tot l'abast de les estatures i mides que hi ha a la població mundial, no?
Això és com... Això ara em recordava una mica la hípica, la hípica, que sembla que està reduïda només a persones primes, petites i baixes, per mirar de treure el màxim rendiment al cavall, quan de fet amb la vela es podria fer com es fa amb d'altres esports, on les categories s'organitzen en funció del pes i l'alçada del seu practicant.
Efectivament. També saps què passa? Que tot això, aquestes categories van créixer fa molts anys i estem en una etapa de canvi, de renovació, i a vegades són encertades i en altres no són tan encertades. I jo crec que el fin és un gran error, com han hagut en altres classes que han sortit del programa, com va ser el seu cas de l'Star, o com va ser el Soling, o com va ser el Flying Dutchman, categories maquíssimes, amb un gran potencial tècnic, físic, i que han quedat fora, i és en això molta gent. És el que hi ha, al final la Federació Internacional està formada per totes les federacions nacionals de tots els països, i al final això es fa a votació, però clar, hi ha lobbies dels astilleros que volen que el seu barco sigui escollit, i això ja traspassa els interessos particulars per damunt dels interessos generals. És una pena, però és la societat actual.
El que està clar, Josep Maria, és que el fin sempre ha estat el supervivent de la vela. És una classe que sempre ha estat molt criticada i que fins que no han acabat amb ella no han parat. No sé si penses igual que jo.
Bueno, no, criticada no. Jo crec que ha estat criticada per aquells que els interessava treure-la de sobre. Perquè, a veure, no oblidem, la classe fin fa un campionat del món, la Fin Gold Cup, de Masters, i s'ajunten 300, 400 embarcacions. Mm-hmm. El programa olímpic, quan van a la campionat del món de la categoria absoluta, o sigui, dels olímpics, ara ha sigut en Austràlia, han sigut 60 i pico, però si la regata es fa a Europa, té una participació de 150, 160 barcos. Era com jo quan la primera Single Cup que vaig fer, la vaig fer l'any 77, i van ser 149 barcos, si no recordo malament, a Palamós, que la van fer a Palamós. O sigui, és una classe que al llarg dels anys mai ha patit de que hi hagi anys que ha estat amb menys participants i menys països. No, tot el contrari, ha sigut viva i tal. El que passa és que hi ha gent que té interessos i interessos propis i ataca totes aquelles coses que li fan nota. Mm. I el PIN ha sigut atacada, però finalment totes les vegades que ha sigut atacada, el PIN ha sortit victoriós. El que passa és que, bueno, les federacions nacionals van canviant i no, igual no hem tingut la sort de, bueno, de fer una bona feina per a contrarrestar totes aquestes coses que els que volen el canvi han presentat sobre la taula. I al final de tot això podem pensar que són els diners, no?
Doncs veurem. De fet, acomiadarem com es mereix aquesta categoria. Josep Maria van der Poel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
Moltes gràcies.
Cuida't fins després.
A veure, bona tarda.
I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, referenciar breument que aquest cap de setmana el Club Nàutic de l'Escala es durà a terme la regata Ruta de l'Anxova i la regata Open de Vela Lleugera i que, per tant, us animem a que us hi apropeu. Tots us, també des de l'Escala, després de les festes de Nadal, tiren endavant aquesta iniciativa i que es dona el tret de sortida a la 6a Lliga de Rem Indoor. Es farà el Club Nàutic Bétolo i el Real Club Marítim de Barcelona. És una prova oberta als clubs de rem i de crossfit, també als de fitness, i en general a tota l'esportista que facin rem. I finalment, acabem dient que es tracta de proves que es faran a terme aquest diumenge. Arribem a les 5 en punt de la tarda amb aquesta alegria, sí senyor.
Navega amb el Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Pero las cartas de la...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5.